Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Montse Manent. Portal Blau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, adapta la seva programació a la seva 13a edició. El Festival d'Estiu de l'Escala tindrà lloc de l'1 al 15 d'agost i canvia el format completament per oferir concerts i altres propostes culturals en un format més íntim i amb aforament reduït. Els Amics de les Arts de Marí Gelabert i les Migues com a caps de cartell. La fi de l'estat d'alarma i l'obertura de fronteres ha omplert l'Escala de visitants durant el cap de setmana. S'ha hagut de controlar l'aforament a la platja del nucli antic i al mercat, ja amb totes les parades obertes. Hi havia prop de 800 compradors en el moment màxim d'afluència. La revetlla de Sant Joan es viurà sense la festa al Camp dels Pilans, suspesa per precaució. Les autoritats recomanen celebracions en grups petits i respectant les distàncies de seguretat. El grup parlamentari d'En Comú Podem porta la qualitat de l'aigua del rec del Molí al Parlament de Catalunya. Els comuns demanen al govern quines mesures s'han aplicat i quines s'ha previst per resoldre el problema. Albert Pons, portaveu dels comuns a l'Ajuntament de l'Escala, traslladarà la pregunta al ple d'aquest vespre. I en esports, durant aquests dies, les instal·lacions del Club Tenis L'Escala ha acollit el primer campionat post-confinament. Aquest cap de setmana s'ha finalitzat el màster de tenis amb victòria de Jordi Bras davant Josep Lluís López, mentre que el de pàdel acabarà aquest dimecres 24 amb les finals mixtes i masculines. I en la previsió meteorològica iniciem setmana de ple estiu. Arriba la calor i de moment dos dies amb el cel absolutament serè. Ara us deixem amb la segona hora del programa El Far i tot seguit l'informatiu local. I també el Notícies en xarxa amb l'Ali Giné i una servidora i Juanjo López al control tècnic. Gràcies per escoltar-nos. Adeu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ben trobats, què tal, com esteu? Aquells que us incorporeu a la segona hora del Far, aquells que us incorporeu a aquesta represa del programa que farem i que fem ara, que són les 5 i 4 minuts, i que ens permetrà estar plegats d'una tirada fins les gairebé les 6, fins a 6 més, menys 3 minuts, moment en què posarem el punt final definitiu al programa d'avui. Una arrencada que ens permetrà apropar-nos, viatjar fins a Eivissa. Nosaltres viatgem metafòricament, ja ens agradaria. Algun dia hi anirem físicament. Però de moment encara viatgem metafòricament, tot i que amb la represa doncs ja comença a haver-hi gent que comença a volar físicament cap a l'arxipèlag Balear. En tot cas, viatjarem cap allà d'aquí una estona i us presentarem amb una dona de mar, una dona empresària que a través i gràcies a una idea i a la recollida de plàstics i xarxes malmeses pels pescadors, doncs, o pels plàstics i que foten els pescadors, doncs ha decidit fabricar tot un seguit de productes, bàsicament protectors pels telèfons mòbils amb plàstic reciclat i reciclable, reutilitzable. Jo us ho explicaré, però val molt la pena. Parlem amb ella al llarg dels propers minuts. I aquesta que us diré és d'aquelles notícies que alguns ens sobten, però que no deixen de ser notícia perquè hi ha molta gent que li agrada aquesta mena d'espectacles. Sabeu que a Catalunya hi ha aquesta història de l'Horrorland, que és anar allà al Berguedà a passar por com un animal, que ho fan durant 15 dies, per Tots Sants, pel novembre, i que ve gent de tota Europa a passar por i a passar-ho malament aquí al nostre país. Doncs bé, no sé si hi ha previsió que els hi puguin tancar perquè volen reconvertir allò en una incineradora o què. Els d'Horrorland han anunciat que creen un autocine de terror a Lloret de Mar on actors i actrius d'alguna manera interactuaran amb les persones que estiguin gaudint de la pel·lícula de por dins del seu vehicle. És a dir, veient com s'ho han muntat allà dalt a la central tèrmica, el del Lloret de Mar pot ser la bomba de gent que li agradi passar bé. Hi ha gent que no està gaire bé perquè anar als jocs a passar-ho malament, ja veus tu quina gana, podem anar a riure i a passar-ho bé. No diré que estan malament del cap, però bé, podríem arribar a dir. Però en tot cas, aquest és l'anunci que han fet al llarg del dia d'avui, és a dir, molta atenció als amants del cinema de terror, perquè més enllà de Sitges, a la costa del Garraf, sembla que Lloret serà l'altre punt important a tenir present. Autocine a l'aire lliure amb pel·lícules de terror i actors que interactuaran amb la gent que està a l'interior dels vehicles. Bueno, veurem com acaba tot això. Amb aquesta notícia comencem, notícia de por, comencem aquesta segona hora. Ens podeu seguir a través de la vostra ràdio, a través de Ràdio L'Escala, Canal Blau, Ràdio Arenys, Delta i la Cala Ràdio, i com diu aquí sota, ens pots fer arribar els vostres comentaris o preguntes en directe a través del Facebook i el Twitter del FAR o del canal de YouTube. Ben trobats els que us incorporeu, comencem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I anem cap a la cofreria d'Eivissa, com ens agrada fer els dilluns, per saludar a un bon amic, que és en Xico Cardona. Xico, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Xico? Ja s'us ha acabat la pau aquí a les Illes, eh? Ja ho saps, això, ja comencem a volar cap allà. S'ha acabat la bona vida?
Bé, en part sí, però seran benvinguts.
Home, sí.
Tots els que venguen tant de la península com de fora, perquè si no, si tenim un estiu mitjanament de feina, l'hivern és molt trist després.
Escolta'm, en el que fa referència a la venda de peix, al marisc i a tots aquests productes, també important que hi vingui gent, que hi viatgi molta gent, es nota realment?
Sí, sí que es nota, clar que sí. Jo, ara, quan va començar l'estat d'alarma i el confinament, març i abril vàrem treballar millor que mai, quizà, perquè molta gent es quedava a casa, cuinava a casa, no ho sé, es notava un consum de peix local important. També segurament els subministres que venien de fora eren inferiors a altres èpoques, però clar, ara hi ha molts de pescadors que basen la majoria dels seus ingressos anuals en el que és la temporada d'estiu i els restaurants. Ja sabeu que aquí la majoria de restaurants d'octubre a març tanquen i fan una temporada màxim 5-6 mesos. Mm. Els pescadors no poden aprofitar aquests 5-6 mesos, una part d'ells, perquè n'hi ha que sí, que treballen tot l'any, diguem, en el que és la gent d'aquí, en els supermercats, grans superfícies, però n'hi ha molts que basen els seus ingressos en els restaurants i la gent, els turistes, la gent que ve de fora.
I Sant Joan, per exemple, a Eivissa no, a Menorca, Sant Joan és una bogeria, veurem finalment com s'ho passen aquest any. Sant Joan també, que és important aquí a les Illes, significa consum, dispara el consum de marisc?
No, a Eivissa no. Sant Joan no es celebra com a altres llocs. Hi ha un petit poble aquí, cap de municipi, a Eivissa, que es diu Sant Joan, també, i sobretot en aquesta zona es celebra, però no té aquest ressò, aquesta incidència que pugui tenir Menorca, que pugui tenir Alacant. Aquí es celebra, però en menor mida. Aquí són, per exemple, a Eivissa es celebra molt Sant Bartomeu, el mes d'agost, el 24 d'agost, Santa Maria, que són les festes patronals del municipi d'Eivissa, però Sant Joan, sí, es celebra, diguem, es fa algun fogueró, no? És molt tradicional fer aquests foguerons i aquesta festa que apareix com a molt pagana, però no hi ha aquesta incidència que pugui tenir a altres llocs.
Per tant, diguéssim que per vosaltres, dia d'avui, dia de demà, dia de pesca normal, sense la necessitat d'haver de carregar de peix o de fer un sobreesforç de captura.
No, ni molt menys. I com dic, encara el que és temporada turística està molt freda. Estan ja a veure les previsions aquestes a partir de juliol, si va obrint algun hotel. Els restaurants de peix, pues, la majoria sí que han obert, però baix mínim, enfocats en el que és el client d'aquí mateix, el client local. I bé, sobretot la temporada de llagosta, molt fluixa. Els pescadors de llagosta que aquí pràcticament la pescàvem a partir de juny, quan ja començava a venir molt de turista, pues enguany la majoria segurament ni la pescaran. T'agafa alguna, perquè quan vas anar al peix, pues sempre agafes alguna llagosteta i la van col·locant, però el que és dedicar-se en si a la pesca de llagosta, pues no, la majoria diuen que enguany pues, que no. La deixaran descansar, segurament.
Escolta'm, i el repartiment de dies de pesca, que aquí a Catalunya va ser polèmic la setmana passada, a vosaltres us ha afectat o no?
A veure, nosaltres, a la nostra cofradia, tenim només 3 embarcacions d'arrossegament i cada dia hi ha menys pes específic de la flota d'arrossegament dins el que és la cofradia i l'economia, diguem, del nostre sector. Però sí que és veritat que en els pocs que queden els hi afectarà d'una manera important, perquè els dies que ens assignen en principi són bastant inferiors als càlculs que han fet naltros de la mitja del darrer any, i diuen que d'aquí el 2025 hem de reduir un 30% i hi haurà barques d'arrossegament que es quedaran en 110-120 dies de pesca a any, i això no és sostenible, vaja.
Doncs veurem finalment com acaba tot això, que Catalunya sí que ens està fent molt de mal i que va ser, bueno, motiu de reunió i preocupació per part del sector. Xico, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan, malgrat que a Eivissa la celebreu amb la boca petita, si vols dir-ho d'aquesta manera, però que la celebreu a gust.
Bé. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment, a reveure.
Vols viure una experiència única amb les millors vistes de Barcelona?
Amb Barcelona Naval Tours tens el plaer de gaudir d'una jornada a alta mar amb les millors prestacions i el millor equip.
Pots celebrar el teu aniversari, casaments, comiats de solter, comunions, sortides en grup, un munt d'esdeveniments a bord amb Barcelona Naval Tours.
Som al moll de Drassana sense número de Barcelona. Contacta amb nosaltres a info@bsnavaltours.com o al 93 795 85 68. Telèfon taquilla 93 443 60 50. Cada dia de 12:15 del matí a 9:15 del vespre.
Barcelona Naval Tours, les millors excursions marítimes de Barcelona.
Avui, en el nostre apartat de Dones de Mar, el que volem és fer una mirada empresarial al mar, fer una mirada que vagi més enllà només del valor de la sostenibilitat, que el tenim i que és prioritari i que és un dels motors que mou a moltíssima gent a involucrar-se, sinó intentar donar-li un rendiment econòmic també en aquest amor i en aquesta passió pel mar, treballant per millorar-lo, i per poder sobreviure. Avui volem presentar-vos una persona, una dona de mar, cofundadora de Popsicase, s'escriu, i que va tenir la idea d'agafar plàstics del mar, sobretot xarxes de pescadors, reciclar-les, i amb això fer fundes pel telèfon mòbil sostenibles. Saludem a Maria Josep Pedragosa. Maria José, molt bona tarda i benvinguda. Com estàs?
Bona tarda, Josep Maria. Molt bé. Encantada de parlar amb vosaltres.
Perquè gràcies. Aquí el repte està no només en tenir una bona idea i en poder-la fer realitat, sinó que aquesta idea vagi més enllà de ser un hobby i es converteixi en, també en una manera de portar el plat a taula.
Sí, sí, a veure, normalment els emprenedors, tu ja sabràs que les idees venen per casualitat i nosaltres el fet de fer les fundes que fem amb xarxes de pesca, diguéssim que va venir després de la idea principal, que va ser posar un mànec a una funda de mòbil. He vist que tenies un iPhone. Aquesta idea em va semblar tan revolucionària, el meu company que és escultor, doncs li va caure el mòbil, va començar a provar de trobar una funda de mòbil amb un mànec i no el van trobar, i bueno, la van patentar i vam estar amb la patent durant un any i després vam decidir, home, i per què no comencem a fabricar-la? I va ser llavors quan tota la nostra filosofia de vida, en el moment de començar a fabricar un producte, es va abocar a dins del projecte i vam estar començant a investigar a veure si es podia fer amb material reciclat, una cosa que la indústria no acceptava gaire. Vam descobrir, arrel d'anar investigant, que era possible reciclar, però és les xarxes de pesca i un cert tipus de xarxa de pesca, perquè la xarxa de pesca és de plàstic, no? Llavors, bé, el tema va ser tirar d'un fil i trobar que a Catalunya hi havia un col·lectiu d'entitats que entre totes elles era possible, doncs, bueno, primer, cofradies de pescadors que ja començaven a estar molt conscienciats de abocar les seves xarxes i després recol·lectar-les, i després hi havia un procés de transformació i amb el material resultant es podien fer coses, utensilis, i el vam nosaltres utilitzar per fer les fundes, no? En aquest cas, com es fa?
Com aquesta. Per tant, d'una idea que és el fet de posar-li un pal amb una funda de mòbil perquè sigui molt més fàcil d'utilitzar, arribem a com fabriquem aquesta funda un tant diferent o molt diferent a les que s'estan fabricant fins ara, i arribem al reciclatge de les xarxes. Cal dir que tu ets biòloga de formació, és a dir, que aquí sortim amb una mica de... És a dir, que el sentiment ja el teníem, la predisposició formativa ja la portàvem.
Sí, a veure, sí, sí, certament ser biòloga és una eina molt important a l'hora de posar en pràctica aquest tipus de coses, però jo pràcticament després de començar a fer la tesi vaig decidir dedicar-me a la comunicació, però i tot el bagatge va ser quan he estat col·laborant amb moltes ONGs, sobretot al meu pas per Acció Natura, que va tenir un paper molt important en la conservació de l'àrea de marina del Garraf, una àrea marina protegida, i ahir vaig entendre què volia dir protegir. La paraula protegir abasta moltes coses, no només una feina científica, sinó també una sensibilització ciutadana i responsabilitat corporativa de les empreses. I, evidentment, o sigui, en el moment de muntar el teu propi projecte, com no podia jo posar en marxa tot allò per la qual cosa havia estat lluitant, no? Que era intentar tenir una petjada mínima ecològica, no? I apuntar cap a l'economia circular, que és el reciclatge constant de materials. Perquè aquestes fundes, el bo que té és que nosaltres, si una persona ho porta després de 2 anys i canvia de telèfon, ens la pot enviar i la podem tornar a reciclar, o sigui, perquè nosaltres la fabriquem a Catalunya.
Aquesta història, ja, pensava arribar més tard, però ara que m'ho poses, aquesta història m'agrada molt. És a dir, la història de, no només es tracta de produir el producte, sinó que quan el producte perd el seu ús, la seva utilitat, el seu interès per aquella persona que el va comprar, vosaltres completeu el cercle convidant aquella persona que us la retorni per poder-la reciclar i aquella persona en tingui, bé, un petit benefici en la compra d'una nova.
Sí, clar, té un descompte del 25%. I a més és que és molt interessant perquè nosaltres produïm local, no? Tenim un ventall de models no massa gran perquè som petits nosaltres, i fer el motllo que el fem aquí a Catalunya realment té un cost molt elevat, llavors bueno, necessitem tenir força per poder, diguéssim, tenir més gamma, però és cert que molta gent fa servir, per exemple, això a l'iPhone, ens el pot enviar i nosaltres considerem que té dos vessants això. No és un apartat, no és un tema només comercial, que clar, això incentiva la venda, però amb un 25% de descompte, que també està molt bé. Si també implica tenir ja inserit
la idea,
el concepte d'economia circular, no? I també el fet de poder contribuir a no tenir plàstic d'un sol ús, que és, per cert, el major problema que està contaminant el mar, en aquest cas, no? És a dir, perquè i és una mica, anant una mica al començament, o sigui, les xarxes de pesca, i sí, això el ens ho pot dir, o sigui, els pescadors arriben a port cada vegada amb més deixalles, amb les tovalloletes que s'enganxen a les xarxes. O sigui, jo ho he vist. O sigui, aquestes tovalloletes fan que s'embossin aquestes xarxes i a la fi doncs es trenquin i per tant s'hagin de reutilitzar, o sigui, s'hagin de renovar amb més assiduïtat i per tant, bueno, doncs hi ha tones, bueno, quilos i quilos de xarxes en desús.
Hi ha una cosa que en algun vídeo vostre de presentació he pogut veure i que coincideix molt en el que apunta moltíssima gent que treballa en aquest sector, en el sector del reciclatge, en el sector de la biodiversitat marina, i és en el de posar l'accent en que el pescador no és un generador, sinó que és una víctima. És a dir, que el pescador no provoca, no genera una contaminació, sinó que al contrari, el que fa és rebre les conseqüències i eliminar aquesta contaminació.
Sí, és que jo sí, i és per això, bueno, si aneu a la nostra web, a l'apartat Eco, sí, hi ha un apartat on veureu, és un programa de molt recent creació, que es diu Net Viva Mediterrània, on vol posar en valor el paper de tots els actors que estem en aquest cicle de recuperació, i el primer eslabó és el pescador, el professional pescador, que és el que... Ell és el que... O sigui, ell no vol perdre les xarxes perquè costen molts diners, i per tant ja és el principal implicat en treure tota la brossa al mar, no? Per tant, totes aquestes xarxes ghost nets, no?, que diuen que n'hi ha, bé, sí, però que sapigueu que el material que es fa servir sobretot són les xarxes que realment posen en contenidors de reciclatge.
Explica'm això, com funciona o com funciona? És a dir, primer ens has dit que no totes les xarxes serveixen. Primer, i després, com recupereu aquestes xarxes? Quin treball es fa?
Sí, és a dir, aquí hi ha una voluntat col·lectiva de doncs, les administracions, ports, la Junta de Residus, etcètera, totes les cofradies de pescadors, no totes, però la major part, i després som un col·lectiu d'empreses, unes que les recullen aquests contenidors, doncs aquestes xarxes s'han de tractar, s'han de classificar, perquè algunes són de nylon, unes altres són de polipropilè, unes altres doncs no es fan servir, s'han de netejar, s'han de treure totes els organismes i totes les restes de coses que hi ha, s'han de trencar i després passen per un sistema de fusió que fa que es converteixin una altra vegada en uns granets, en el pèlet. I aquest pèlet, de nou, doncs s'injecta en un motllo. El procés de recol·lecció i de transformació en pèlet és un procés llarg, complicat i encara no sostenible, massa sostenible econòmicament. És a dir, de vegades diuen, no, el reciclat és més barat. No, implica molt esforç. però mereix la pena, finalment. No, el preu final no és tan excessiu com per no fer-lo, perquè el preu final de fer d'un sol ús, això sí que és terrible després, no? A nivell ecològic. Aquesta és la idea.
Per tant, no és més econòmic, però encara és competitiu. I per tant...
Sí. Mm-hmm. I a més, si em permets, nosaltres, a més, aquest material et permet imprimir, no sé si veieu
aquesta.
Aquesta és una Popsy Case que pertany a la col·lecció Love Under the Sea. És que som bilingües nosaltres perquè també estem venent a Alemanya, Regne Unit, a França, o sigui, ens va bastant bé en aquest... Espanya també, però amb això veieu que també es pot imprimir i, per tant, nosaltres en aquest cas hem tret una col·lecció amb les espècies més emblemàtiques de cinc mars, n'hi ha del Mediterrani també, i, clar, amb això també fem partícip a l'usuari en la conscienciació sobre els diferents tipus d'espècies marines i sobretot el bon rotllo que hi ha sota el mar, no? O sigui, hi ha love stories en el sol, no? Tortuguetes i balenes i la Posidònia, que per cert ara traurem la Posidònia Popsy Case.
Molt bé, una funda amb Posidònia. Molt bé, una funda amb, amb color de Posidònia, per entendre.
Sense el mànec, però amb el color turquesa mediterrani, que bueno, ja la... Estem d'aquí a una setmana i mitja, però mira, com que la tinc aquí, aquesta. Posidònia, es dirà Posidònia Popsy Case.
Escolta'm, jo he començat parlant de la viabilitat d'aquest tipus d'iniciatives. Aquí al FAR en parlem, no de fundes de mòbils, però sí d'iniciatives lligades a la recuperació de plàstics marins, no només de xarxes, sinó d'altres productes. Sé que es fa roba, per exemple, no? amb fil de plàstic marí. És a dir, que es transforma molt el producte. El que em costa veure, i per això també t'ho volia preguntar, i poso un valor el vostre atreviment, no?, és si realment és a dir, empresarialment és una bona aposta, no? Mediambientalment segur, personalment veient-te i escoltant-te també, però el tema és comercialment, empresarialment això funciona o s'ha de tenir una bona capacitat de resistència?
Has de tenir una bona... A veure, una altra cosa, o sigui, són compatibles, jo penso, nosaltres tenim una bona capacitat de resistència. Totes les persones que estan emprenent un projecte coincidiran amb mi que començar un projecte de zero necessita molta força, però evidentment, en resposta a l'altra pregunta, també pot ser rendible, és a dir, pot funcionar molt bé, perquè no només són els materials que fa servir, sinó també la manera que tu estàs venent el producte. En aquest cas, nosaltres estem explicant el que fem tal qual, de manera transparent, i a la gent li agrada. I a mi m'encanta que li agradi. Per tant, d'una manera natural, ens hem creat una història que està funcionant i fa que la gent doncs, es decanti per nosaltres, en aquest cas. Per tant, si ho fas bé i expliques que ho fas bé, en aquest moment i en aquest context global social, crec que és positiu. Encara que sigui una miqueta més d'esforç econòmic,
sí?
Però després hi ha un retorn.
Correcte. Escolta'm, hi ha conscienciació? Ara m'has dit, les estem venent a Alemanya, les estem venent a altres països d'Europa també, Com estem aquí a nivell de conscienciació? Perquè és evident que hi ha d'haver una part de compromís personal a l'hora de doncs, utilitzar aquest tipus de productes, no? Com estem aquí?
Mira, et poso un exemple. Mm-hmm. Hi ha una cosa, quan et troben a internet, que es diu SEO. No? Tothom sabe, el SEO et dona les paraules clau que la gent busca quan, què és el que més busca. Llavors, nosaltres, fa 2 anys, vam estar mirant en anglès i en castellà, en anglès de UK i en castellà, Espanya. I de recycled phone case. El recycled phone case, hi havia molta gent ho buscava. Hi havia moltes visites. I posaves funda reciclada de mòbil i hi havia 2. No, dos no, no, zero, zero. Dic, no, no pot ser que la gent no busqui això. Però la bona notícia és que el rànquing en castellà ha augmentat de manera exponencial. O sigui, mira, se'm posa la pell de gallina fins i tot. O sigui, que d'alguna manera hem vist que comença una mica més en retard, però sí que comença a haver aquí una consciència. I estic molt contenta perquè, no per nosaltres, sinó perquè i tant de bo més gent fes això, no? És a dir, puntes no, puntes hi volen també, però ja en parlarem i faríem coses junts. Però sí, 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 i és una bona aposta.
De moment fundes i de moment en plàstic de xarxes. Es pot ampliar la idea? Suposo que en producte sí. En material també? O és que estem parlant de materials molt diferents?
Sí, és que saps, el plàstic són polímers que tenen unes... Jo, com has dit, soc biòloga, no soc química, però he llegit molt dels polímers, no? Llavors, clar, quan tu injectes un polímer en un motllo, aquest polímer ho ha de fer a una temperatura concreta. Per tant, tu no pots barrejar materials i si aquest material és una poliamida 6, doncs és una poliamida 6. I si li poses una poliamida 12, que hi ha unes altres xarxes que també, doncs em sap greu, però sortirà res. I per tant, si tu busques qualitat tanmateix, estem fent fundes amb polipropilè, que és una altra... Les cordes,
sí.
Hi ha algunes són xarxes com més de plàstic i altres que són de cordes. També, abans parlaves d'una empresa que feia moda, doncs també ho fan amb PET, d'ampolles que poden estar recollides al mar. Mm. És a dir, les ampolles de plàstic, que són aquest material que és una mica així,
sí.
Doncs, bueno, també, però no es poden barrejar, perquè això, agafes la brossa tota junta i fas tal, una funda ja et dic que no, segur que no es pot fer servir. Mm. Però vaja, has de tenir en compte només les característiques.
Correcte. I escolta'm, per les empreses que feu productes sostenibles, que es dediqueu a cuidar el medi ambient, a recuperar i a donar una segona vida, que feu economia circular, a més, hi ha ajudes? O, és a dir, és més fàcil? O, més enllà de la gent, jo estic parlant administrativament.
Sí, hi ha ajudes. No és fàcil aconseguir-les, perquè a vegades és un peix que es mossega la cua. Si tu tens recursos per tirar endavant un projecte, doncs potser no necessites l'ajuda. I quan et demanen, demanen les característiques per demanar una ajuda, potser doncs no has pogut aconseguir el que t'estan demanant. No és senzill, n'hi ha. I està molt bé que hi hagi, no només a Catalunya, a nivell estatal, a nivell europeu. És a dir, val a dir que ara comencen a haver-ne més, gràcies a Déu. Perquè hi havia, mira, doncs pràcticament el 80% dels inversors i les ajudes anaven a tech. Apps, techs i coses d'aquestes. Clar, venia jo amb una funda con un pany de pesca. What? No, saps? O sigui, això trobo que és una innovació. Això és una innovació. I en el moment en què una innovació, que sigui un procés de reciclatge o posar un pal a una funda i que estigui patentat a nivell europeu, per cert, doncs sigui realment considerat com una innovació i no tant un tema tecnològic que també està molt bé, però que és més fi, més tech, diguem, doncs aquí hauríem fet un pas endavant, saps?
Mm-hmm. Escolta'm, ara feia memòria i saps, el darrer català que li va posar un pal a alguna cosa va ser l'Enric Bernat i li va fotre amb un caramelo i va crear una cosa que es deia Caramelos Chups i que finalment hem acabat coneixent tots com a Chupa Chups.
Ja. I te n'oblides de la Fregona, que ara m'ha fet no sé què, però també va ser un de per aquí.
De Terrassa, em sembla.
Es diu Popsy Case perquè ve de l'anglès Popcycle, de polo, helado. Sí. Y una vegada una persona me dijo, ¡ey, esto es I más D, al más puro estilo de aquí! Digo, sí, al más puro estilo de aquí. Tan maté, tan de bo, bueno, doncs, doncs vagi pel mateix camí, no? Però sí, sí, tens tota la raó. Com sigui...
Escolta'm una cosa, parlaves del lloc web, jo crec que l'estàs ensenyant, hi ha molta gent que l'està veient i que bueno, s'està comentant que són xules, on s'han de dirigir per poder tenir?
Doncs, bueno, és popsicase.com. Aquí estem nosaltres, el primer estem aquí menjant una xarxa de pesca, no mengem xarxa, sinó que fem fundes, i allà podeu veure tota l'oferta que tenim. I mira, saps què?
Què?
Farem un descompte del 15%. Ara mateix diré que facin un codi a la gent que posi el far. Què et sembla?
Ah, molt bé. Doncs em sembla molt bé, però molt bé em sembla. Em fas
mira,
content.
Entreu d'aquí a 15 minuts. Estarà
molt bé. Va, doncs d'aquí un quart d'hora, és a dir, a les 6 de la tarda, quan nosaltres pleguem, si poseu el far, 15% de descompte a aquells que comprin la funda pel mòbil. Escolta'm una cosa, entre tota la gent que feu feina pel medi ambient, esteu fent, penso, un treball de recuperació molt, 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 molt important. Quan et preguntava allò dels ajuts, crec que hi hauria d'haver un algo que d'alguna manera s'us reconegués tot aquest retorn que feu a la natura, no?
Doncs jo penso que no cal que ens retorni a nosaltres. I una vegada era molt jove, treballava per el consulat del Japó fent coses, i el cònsul es va portar molt bé amb mi i em va dir, i jo li deia, moltes gràcies, com li puc retornar aquest favor? I ell em va dir, no a mi, ho ha de retornar a altres. Per tant, jo penso que no és un tema de retorn, sinó d'escala, d'anar... És a dir, donar és un plaer. I veure que la resta fa el mateix, jo penso que és el millor plaer, és el millor retorn. Que si al col·lectiu de persones i empreses i entitats que estem lluitant per això, doncs ens donen moltes més facilitats per tirar endavant noves idees, nous projectes, encantada. O sigui, des d'aquí ho dic, perfecte, doncs traieu iniciatives, segur que nosaltres ens ficarem. Però, de moment, si hi ha la voluntat, aquest és un excel·lent pas, no? Però vaja, que jo estic molt contenta perquè de debò, no sé, aquests 6 primers mesos de l'any, que han sigut una mica estranys, també ens ha provocat una reflexió, no? De parar i fer les coses, no sé, d'una altra manera, potser amb un altre punt de vista. Per tant, no sé, no sé si t'he contestat, però vaja.
No, m'agrada molt la filosofia, m'agrada molt aquesta persona d'origen asiàtic i mira, hi ha gent que ja em diuen que estan esperant el quart d'hora, ja t'ho dic ara, eh? És a dir que poseu al par popsicase.com i a partir d'aquí un descompte d'un 15% que ens ha ofert la Maria José i que bé, servirà perquè tots tinguem més consciència d'aquesta economia circular a la qual hem anat fent referència. Escolta'm, estem en contacte. Moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats, moltíssima sort, Maria José, i molt bona moltíssima feina la que feu. Cuida't.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, aquí estem. Amb iniciatives interessants a partir del setembre.
Doncs home, en tornem a parlar, vale?
Tant i tant.
Vinga, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Fins després.
Adiós.
A reveure. Adéu. Doncs com des del nostre dia a dia i utilitzant productes que no només ens són útils, sinó que a més són novedosos, podem ajudar al medi ambient. Seguim al far.
No et quedis sense bateria. Garmin presenta el nou rellotge aquàtic Sea Solar, el primer rellotge intel·ligent GPS de Garmin per a ús nàutic amb càrrega solar. La seva pantalla capta l'energia del sol prolongant la bateria perquè puguis gaudir de totes les seves aplicacions incorporades. GPS, control de pilot automàtic, funcions nàutiques, mapes topogràfics, compatibilitat amb cartografia Blue Chart i molt més. Tant si estàs pescant, navegant o competint, el Quatic 6X Solar té tot el que necessites al mar. A més, compta amb funcions intel·ligents com música, Garmin Pay i notificacions. Més informació a garmin.com.
I tenia moltes ganes que arribés aquest moment del programa per poder tornar a gaudir de la Montse Panero, que avui ens fa un conte de la Susana Peix. És Lota, la catxalota.
Dia rere dia, onada rere onada, la mar s'anava embrutant. Què hi fa tot això a casa meva? D'on ha sortit? Va dir Lota. Potser el seu amic al cram en sabria alguna cosa, però trobar-lo li va costar molt. Ets tu, malaco? Amb aquest barret no et reconeixia.
Txec, 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 txec. Ni jo a tu, Lota. Algú ha apagat el llum.
Com que el malaco tampoc no en sabia res de la brossa, el cranc i la catxalota van decidir explorar el mar per descobrir qui l'estava embrutant. Un dia, moltes onades més tard, va trobar un cor marí en perill. Auxili! Auxili! Auxili!
Nyec, 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 nyec,
va fer Lota amb les seves dents.
Nyec, 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 nyec,
va fer el cram amb les seves pinces fins a alliberar-lo. En saber que buscaven, el corbí es va afegir a l'expedició.
Seguiu-me!
Per esbrinar qui contamina el mar, ens caldrà treure el cap fora de l'aigua. I dit i fet. El que vam veure, però, no els va agradar gens. Lota, la catxalota, va tenir un cop genial. Amb la cua?
Patatxaf!
Es va aviar dues coses. La brossa... i una bona dutxa salada. Ah! Els ha deixat ben xops, va riure la Sumi, la filla del capità. Si el vaixell, i si el vaixell tenia la resposta que buscaven, el van seguir i d'un salt...
Patapam!
van plantar al moll. La Sumi els va reconèixer de seguida i va córrer per saludar-los. En sentir la seva història, es va apuntar a l'expedició. Espera, Lota, posa't això. Si no et disfresses, de tu em faran croquetes. Quin rodolí, Sumi, va dir l'ocell. Txec, 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 txec. Ja hi som tots, va afegir el cranc. La Lota, la detectivota, ja pot investigar. La primera cosa que van descobrir és que la brutícia del mar s'assemblava molt als envasos de terra ferma. Oh, mireu, mireu! Va cridar la Sumi. Brics, llaunes, bosses i ampolles de plàstic, safates de poliespan. Txec, 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 txec. M'hi jugo un peix que el menjar també està plastificat, va exclamar en Malaco. Però el plàstic era per tot arreu. A les joguines, als globus, als embolcalls, al menjar, les begudes. Com era possible? El plàstic estava per tot arreu. Seguiu-me, va proposar l'ocell. Sovint, des de dalt, es veu tot molt més clar. Ah, ai, va exclamar la Sumi. Em sembla que els humans, amb tant de plàstic, ens han ben embolicat. La Lota va decidir passar a l'acció.
Ja he trobat d'on ve tota la bronça.
Lota, què et passa? Li va preguntar la Sumi. Parlo amb Balenià, amb els meus companys, i demano ajuda perquè tinc un pla.
Quin pla serà?
Tothom li va posar el coll fins que no, els que no en tenien. Si trobava una xancleta, un altre replegava taps, un dofí.
Ai, els dofins.
Va dur un pneumàtic. La tortuga, una ampolla. El calamar, un bastonet per les orelles. I el peix espassa, un raspall. Treballaven plegats i sense cap por. La ballena ajudava la medusa, el musclo a l'estrella de mar, el tauró. Es mirava de fet de ben a prop al pop. Avui? No, avui no et menjaré perquè tinc feina, però demà, si l'enxampo, me'l menjo per berenar. Al mar ja no hi havia brossa. El pla de la catxalota havia funcionat. Moltes gràcies, Sumi! Gràcies a vosaltres, companys! Txec, 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 txec. Apropa't que et pessigo. Txec, 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 txec. Ai, satisfets, tots van poder tornar a casa. Els tornarem a veure, pare? Tant de bo, però que sigui al mar, li va dir el pare. Sumi, tenim feina. L'aigua ja està neta, però ara cal netejar terra ferma. Pare, li va dir la Sumi, i si aprenguéssim a no embrutar? I conte contat.
Conte explicat, conte acabat. Aquest és el conte que ens ha explicat la Montse Panero, un conte que ha escrit la Susana Peix, Lota, la Catxalota, i que evidentment té aquest rerefons d'educació mediambiental i sostenible, i que tan bona estona ens ha fet passar la Montse a explicar-nos-ho. És increïble. Seguim, vinga.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs ens n'anem cap a la cofradia de Cambrils per saludar a la Clàudia Masdeu, que és la seva secretària. Clàudia, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu per aquí, Cambrils, avui?
Bé. Sí. La veritat que un temps immillorable.
S'ho s'han taranyit. Aquí a la zona nord, al Maresme i tal, s'han taranyinat la tarda, ja t'ho dic.
Aquí aguantem, eh?
Sí?
Al matí era millor, sí que és veritat que al migdia s'ha girat una mica de vent, però res, lo justet per no passar més calor.
I el peix, què? Respon? Se'n troba? Se'n pesca? Es pot anar recuperant una miqueta una certa normalitat o encara no?
Home, la veritat és que aquesta temporada amb el peix blau l'estem agafant molt bé. Portem una bona època en quant al peix blau, en quant a les embarcacions d'encerclament. Estem agafant, no només s'està agafant peix, sinó que a més s'està, o sigui, en general, sinó que a més estan agafant sardina, que és una espècie que en els últims anys, cada temporada, n'agafaven menys, i pràcticament una captura mínima i irrisòria per lo que s'havia agafat històricament, no?, en aquesta zona. I tornem a agafar sardina, i això, doncs, la veritat que dona molt, dona una miqueta de tranquil·litat, no?, en aquest aspecte, i específicament cap a aquest tipus de pesquera, que és l'encerclament. Després, doncs, bueno, tenim el trasmall, que ha continuat la temporada, ja que ells no fan veda, però bueno, la veritat és que ha anat prou bé. Han fet la campanya de la tonyina també, i bueno, el preu, la veritat, que s'està mantenint molt bé.
Per tant, diguéssim que pel que fa referència al peix blau, la sardina sembla que és el que està mantenint bé el nivell de captures, que ha retornat una miqueta aquesta espècie, molt important i estratègica, perquè sol tenir un preu reduït, sol ser molt consumida, forma part molt de la nostra cultura gastronòmica, i per tant que hi hagi sardina sempre és important i positiu. I les altres pesqueres, doncs, es van mantenir una miqueta al nivell, suposo que esperant que l'arrossegament torni, no?, el dia 1.
Exacte. Ara estem ja en l'última setmana prèvia, acabant amb tots els preparatius. Totes les embarcacions estan acabant, doncs, de fer el muntatge, de fer el manteniment que li toca cada any, inspeccions, bueno, posant-ho tot el dia, doncs, per tornar a agafar el dia 1, agafar l'armada amb totes les ganes, i és que mai s'ha de dir que és un any especial i que tenen moltes ganes de tornar a l'activitat pesquera, de tornar a pescar, de vendre, que el peix es consumeixi i que tornem a viure-ho en el nostre dia, diguem.
Aquí es parlava ara fa unes setmanes del canal Horeca, no? És a dir, hotels, restaurants i càterings. Sembla que som ja en aquell moment en què els hotels i els restaurants ja poden començar a obrir, sobretot els restaurants, els hotels amb més dificultats. Es nota la recuperació, Clàudia? És a dir, a poc a poc anem tornant o no? O encara som lluny?
He de dir que quan hi va haver tot el tema de l'estat d'alarma, clar, evidentment, doncs, les embarcacions que van poder continuar la seva activitat eren les embarcacions de trasmall, doncs, donat que normalment són embarcacions en les que va un, dos, com a molt, tres mariners, i que a més normalment aquests mariners, doncs, són de la mateixa família, no?, doncs, pare i fill, germans, i ells van poder continuar, però sí que és veritat que van veure una davallada del preu. Potser no del preu en quant al peix, en quant a les espècies més de consum de casa, del dia a dia, com pot ser un lluç, un moll, un pagell, però sí que és veritat que totes les espècies més específiques, bueno, que normalment el destí va més als restaurants, o als hotels, hi va haver una baixada del preu important. Important, jo, per dir-te exemples, inclús abans de que les embarcacions d'arrossegament paressin l'activitat, el calamanxí o la llangosta, el llumàntol, totes aquestes espècies, doncs, van veure, vam notar una davallada molt, molt important.
Esperem que tot això a poc a poc vagi tornant a la normalitat, i ara que ve l'estiu, no, doncs tornem altre cop a agafar una mica tots l'alegria de tornar a comprar peix, de tornar a trobar-ne això, doncs, el llangostí, el llumàntol, als diferents llocs on el solíem consumir, que el pescador pugui tornar altre cop bueno, al nivell de venda i de preu que hi havia abans, no? I combatre un any que és molt complicat, per l'arribada de noves lleis i noves normes.
Sí, jo igualment crec que tot això ha creat una germanor, d'intentar col·laborar amb el veïnatge, amb, bueno, una miqueta de fer l'espai més poble, no? Per molt que parlem d'un territori més general, estem fent una miqueta més de poble, un recolzament als veïns, als locals de les zones, i això jo crec que encara que no sigui un estiu com els altres, acabarà sent enriquidor.
Doncs m'afegeixo a la teva esperança, i si esperem que sigui una predicció, Clàudia? Escolta, un plaer haver-te saludat, haver compartit amb tu aquesta estona, i que vagi molt bé aquesta setmana, i bona revetlla.
Igualment, que vagi tot molt bé.
Cuida't, fins després, a reveure. La Clàudia Masdeu, secretària de la Cofradia de Cambrils, ens ha estat explicant a quin preu es ven el peix, s'ha venut el peix, i quines són les expectatives que hi ha d'aquest producte de cara a les properes setmanes. Compreu peix, consumiu peix, mengeu peix, peix fresc, peix de llotja, peix d'aquest que arriba, tot just està arribant o acaba d'arribar ja al nostre enterra, al nostre país, i que poques hores, pocs minuts, serà ja a la vostra disposició a la peixateria que queda més a prop de casa vostra. Consumiu peix de casa i veureu com us alimentareu i com enriquirem entre tots aquest producte de proximitat. Nosaltres demà tornarem aquí a la ràdio de proximitat a partir de les 4 de la tarda. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bon dia, us parla Montse Manent. Comencem amb l'informatiu. La fi de l'estat d'alarma i l'obertura de fronteres ha omplert l'escala de visitants durant el cap de setmana. S'ha hagut de controlar l'aforament de la platja del nucli antic i el mercat. Ja amb totes les parades hi havia 800 compradors en el moment de la màxima afluència. Amb aquesta notícia obrim l'informatiu d'avui, dilluns 22 de juny. Us parla, com dèiem, Montse Manent. Benvinguts a Ràdio L'Escala. Tot seguit, repassem els titulars. La revetlla de Sant Joan es viurà sense la festa al Camp dels Pilans, suspesa per precaució. Les autoritats reclamacions en grups petits i respectant les distàncies de seguretat. El grup parlamentari d'En Comú Podem porta la qualitat de l'aigua del rec del Molí al Parlament de Catalunya. Els comuns demanen al govern quines mesures s'han aplicat i quines s'ha previst per resoldre el problema. Albert Pons, portaveu dels comuns a l'Ajuntament de l'Escala, traslladarà la pregunta al ple d'aquest vespre. Portal Blau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, adapta la seva programació en la seva 13a edició. El Festival d'Estiu de l'Escala tindrà lloc de l'1 al 15 d'agost i canvia el format completament per oferir concerts i altres propostes culturals en un format més íntim i amb aforament reduït. I en esports, durant aquests dies, les instal·lacions del Club Tenis l'Escala han acollit el primer campionat post-confinament. Aquest cap de setmana s'ha finalitzat el màster de tenis amb victòria de Jordi Bras davant Josep Lluís López, mentre que en el pàdel acabarà aquest dimecres 24 amb les finals mixtes i masculines. Entrem, doncs, ja en el contingut d'aquest informatiu. Com hem dit en els titulars, la fi de l'estat d'alarma i l'obertura de fronteres ha omplert l'escala de visitants durant el cap de setmana. S'ha hagut de controlar l'aforament